d'octubre. Així acabam avui la informació. Actualitzam totes les notícies demà a l'informatiu matí a partir de les 7. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire i un programa molt especial, perquè l'estem enregistrant en directe des del Festival de Literatura Expandida de Magaluf, un festival que s'ha convertit en una cita obligada per als amants de la literatura i que està contribuint a canviar-li la cara en aquesta localitat mallorquina associada tradicionalment en el turisme d'accessos, etc etc. Tots coneixem un poc la llegenda negra, però més enllà d'això hi ha la història d'un lloc d'estiuetx de gent mallorquina, i era precisament aquesta història que volíem conèixer avui. Avui entrevistarem a Catalina Feliu, que és una de les residents més emblemàtiques d'aquesta zona. De fet, na Catalina viu a la primera casa que se va construir a la platja de Magaluf, i és la seva, la història que escoltarem avui en aquest programa d'Aire que fem en directe. I el primer que demanem és un aplaudiment per na Catalina. Gràcies per estar amb nosaltres. Sí. Catalina, podríem començar, diguem, podries començar, diguem, quan vas néixer i en què se dedicaven els teus pares?
Jo vaig néixer juliol, dia 22 de juliol del 35, acabat de complir 90 anys. I mon pare era bollat i mon mare no feia feina, era l'esposa, la senyora de casa.
I vas néixer a Palma.
Vaig néixer a Palma, però quan ja tenia pocs dies ja varen venir cap aquí. Perquè ma mare se'n va anar a Palma, perquè jo nascés a Palma, perquè aquí no hi havia metges ni hi havia res, però realment estaven ja estiuetjant aquí. Jo som la quarta de 10 germans. Per tant, ja estaven estiuetjant aquí quan jo vaig néixer.
I va ser la primera casa que se va fer.
La primera casa, sí, perquè un germà de mon pare tenia una finca aquí darrere i mon pare va venir a passar el dia amb ell i li va dir, anem a la platja a veure l'ador. I vengueren a la platja i li va agradar molt. I el cercàvem un puesto per fer-se un xalet per venir en l'estiu i ja va quedar enamorat de Magaluf i ho va fer Magaluf.
Magaluf, que devia estar desconnectat completament de tot.
No hi havia res, no hi havia un mal camí, un camí d'aquell de carro, de cabra, que deien, però no hi havia res de res, res. Però això sí, un pinar preciós i una platja estupenda.
I tu tens record d'aquest pinar i d'aquesta platja?
Sí, clar que sí, perquè jo fins que vaig ser bastant major seguia igual. Va ser molt, molt, molt més tard, quan ja se van començar a construir coses.
Em podries parlar un poc dels teus orígens familiars, de ton pare i de ta mare? Tots dos eren de Palma, com es varen conèixer?
Sí, mon pare, ja he dit, era bollat, i com se van conèixer, però no sé, a Palma, qualque lloc, totalment no ho sé. I mon mare era filla d'un metge d'Inca, molt famós, que li deien el metge de Costitx, i era filla del metge aquest, també eren molt de germans, i res, i se casaren, i van tenir 10 fills. Jo soc germana de 10. I res, i que a meva, pues, molt bé, sempre hi havia molta alegria, perquè eren molts.
I devia haver, a més, molt de rang d'edats, perquè des més petit eres més gran.
Hi havia bastant d'anys.
Quant d'anys se duen?
No ho sé ara exactament, però són bastants. Així com el meu fill i jo l'estem molt seguits, els de mon mare no eren tan seguits. Se'n deuen dur d'haver 20 anys d'un des altres.
En quin barri et vas criar?
Jo vaig néixer en el barri de Sant Francesc. Saps el carrer de Sant Francesc? Allò és la casa que fa cantó a l'esquerra, en el segon pis, allà van néixer jo. I van néixer tots els meus germans. teníem una casa d'aquelles antigues, preciosa, i molt gran, molt gran. Tant que quan jo me va casar, es banquete de noces el fèrem a casa meva. Servir per círculo mallorquí, però a casa meva, perquè hi havia unes sales molt grans, i en fi, se va poder fer.
Em podries parlar de com era el barri on et vas criar, aquell barri de Sant Francesc?
Un barri molt tranquil. A la plaça no hi havia quasi cotxes en aquell temps, per tant hi anàvem a passejar amb bicicleta, els meus germans i els lot de per allà jugaven a futbol a la plaça de Sant Francesc, i era un barri com després van ser dels pobles. A Palma llavors també era així.
Aquella Palma era com a més petita, però molt diferenciada, amb un parell de carrers canviaves, sí, de barri, canviava completament el
totalment,
paisatge.
Totalment, sí, totalment.
Perquè quins barris eren els que teníeu al voltant? Perquè teníeu...
Nosaltres teníem a Cort, Sant Eulari, i eren els barris allà on anaven sempre, Cort, Sant Eulari, llavors ja baixaven cap a Nesborn, i en el centre de Palma, just al centre.
Sí. I on vas anar a escola?
A les Teresianes, que llavors vengueren a Palma feia molt poc, i a mon pare li xerraren molt bé d'aquest col·legi. Vaig anar a les Teresianes, vaig fer batxiller a les Teresianes i llavors vaig estudiar magisteri. I he estat mestre tota la meva vida. Bueno, tota no, perquè de tot d'una vaig demanar excedència. Perquè me vaig casar, vaig començar a tenir fills, llavors el meu home se va ficar en política, va ser governador d'Eivissa i de Menorca, i jo vaig poder deixar s'exercir, però havia fet oposicions. I quan la meva petita va tenir 5 anys, que ja podia anar a escola, va tornar a reingressar.
Tens la sensació que a casa teva se'n fia d'advocat i se'n fia de fia de metge. Hi havia com a certa cultura, com a certa,
sí, sí.
Cert gust per, sí, per aprendre i per...
Sí, donava molta importància en els estudis. Mon pare sempre... Jo vaig ser la primera dona de la família que va estudiar una carrera, però va ser en part gràcies a mon pare, que m'empenyia d'estudiar. El que, clar, d'aquell temps, els meus germans se'n van anar fora per estudiar, aquí no se podia estudiar quasi res, i jo l'únic que va poder estudiar va ser de mestre. Però, afortunadament, perquè després m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. Ho vaig estudiar perquè no hi havia res més, però m'ha agradat molt.
Haguessis volgut estudiar una altra cosa?
Sí, a mi m'agradava molt psicologia o matemàtiques exactes. Sobretot matemàtiques m'agradaven molt.
Psicologia que devia ser una cosa novíssima.
Sí,
llavors.
Aquí no n'hi havia, havies d'anar fora. Inclús me vaig matricular per fer-ho per correspondència, però després ja me vaig casar i ho vaig deixar anar.
Clar, com se respirava la cultura a casa teva? Com...
A casa meva hi havia un afant de cultura molt gros, sí. Sobretot mon pare sempre molt... Vamos, llibres, per exemple, ell tenia una llibreria fabulosa. En el seu despatx hi havia quantitat de llibres i sempre mos animava que llegíssim i que llegíssim. De fet, tots varen sortir molt llegidors.
I tu
a mi m'encanta
també
llegir, jo llegia molt, sí, encara ara.
Clar, justament tu vas néixer l'any 1935.
35.
Un any després va esclatar la Guerra Civil.
Exacte.
Tens records dels anys de la guerra?
Home, jo de la guerra no, però de la postguerra sí. A més, mon pare que era abogat, però el van militaritzar com a jutge militar i ho va passar molt malament. I jo sí que record el trastorn de mon mare, de que mon pare no hi pogués ser, i sobretot la postguerra, que la gent ho va passar molt malament. Nosaltres no ho passàrem molt malament, però mona també érem, que hi havia una postguerra. Sí.
Clar, tothom parla dels anys de la fam, d'aquells anys posteriors a la guerra, en què, sobretot a Palma, hi havia molta gent que ho va passar molt malament.
What?
Que ho va passar molt malament.
Ho va
molta
passar
gent.
Molt malament, sí.
Clar, de quina manera vos va afectar a vosaltres que el vostre pare hagués de partir? Va estar mobilitzat molt de temps?
No va estar molt de temps, perquè tot va tornar tot d'una, a poc temps. Però això sí, li va canviar el caràcter, va quedar amb un trastorn raro, perquè ho va passar molt malament, perquè el van fer anar a Menorca. I amb altres dos eren els que anaven els dematins a levantar los cadàveres dels camins. i tot això el va afectar psíquicament molt, i de vegades estava molt nerviós i era per molt d'això.
Que degués ser una feina terrible, perquè horrible. Recorden que Menorca, Menorca va ser el darrer lloc republicà a caure de les Illes Balears, i el bàndol nacional, diguéssim, allà...
Ell realment no era de cap partit, no era polític.
No te demanaven permís.
No, en absolut, no, o sigui, no és que ell tingués idees polítiques i poeta lo seu, no, al revés. Després se va queixar molt d'en Franco, deien tot el que jo he fet per ell i tot el que mos cobra ara, i se queixava, per tant, no era per política. Era
sí, no te donaven opció, no te deixaven triar.
Te mobilitzaven tant si volies com si no. I van anar-me a viure a Pollença, que teníem una casa, i hi va néixer un germà meu.
Bueno, anàveu a Pollença precisament per estar a prop de...
Per fugir de Palma, que pareixia que hi havia més perill de Palma. A més, amb un pare també tenien telèfon a casa nostra i l'amenaçaven per telèfon. Ma mare s'assustava molt, ja me'n record. Quan estava de jutge militar, deien, si en aquesta el condena, el matarem a tu, a la seva família, i moltes de... coses d'aquestes. I ma mare estava molt nerviosa. I van dir, manera de llevar-ho a Pollença, allà no hi ha telèfon. I van anar un parell d'anys a Pollença.
Clar, que eren anys terribles.
És horrorós, sí. Jo el record amb terror, ara quan parlen de guerres...
Clar, devíeu ser petita.
Era petita, però ho recorda. Tens aquell...
S'ambienta familiar a sa casa.
Exacte, els nervis que hi havia a sa família i tot això, sí.
Com era el vostre pare abans? Com el recordàveu?
Home, mon pare era una persona molt recta, estimava en locura tots els fills, se va desfer per nostre, per els fills, però tenia molt de caràcter. Que nostre era una dictadura, s'havia de fer el que ell deia. Sí, ell deia una cosa que mos feia molta gràcia. Deia, si està ploient a les totes i jo dic que fa un bon sol, fa un bon sol. Era el que ell deia, el que ell deia. Però per tot el que més era un gran pare, sí.
I la vostra mare com era?
I ma mare era molt dolça. Molt carinyosa, i també la recorda molt de carinyo. Sempre pendent dels fills, pendent d'ell, sí.
Clar, quin era el vostre cercle? Vos fèieu molt amb els vostres germans?
Sí, jo tenia molt de germans, com ja he dit. Tots eren músics, i per tant sempre organitzaven coses. A casa meva sempre hi havia jaleo, sempre, de música. Organitzàvem comèdies, teatre, venien tot el barri de Belém, també fèiem un Belém. Buidaven tota una habitació cada any pels Reis.
Per fer un Belém vivent.
Per fer un Belém. I dos o tres anys tinguèrem el primer premi, que llavors hi havia un concurs de premis de Belém de cases. I tot Palma venia a veure el Belém. O sigui que això també me'n record molt.
Clar, era una Palma més petita, on tothom se coneixia.
Exacte,
poc...
mos coneixien tots, sí.
Sobretot
sí,
dins el barri mateix.
Sí.
I també hi havia aquesta tradició molt mallorquina de, quan arribava l'estiu i venia la calor i s'acabava l'escola, sí. Sobretot aquestes famílies amb 10 nins.
Sí, de fet, a Palma, en l'estiu, estava buit. Anaves a Palma i no hi havia ningú, tothom estava fora. Ara no se nota siquiera, però ni que el temps sí. Sí.
I vos, de quina edat a quina edat, més o manco, veníeu aquí a Magaluf, quan éreu petita?
Pues jo vam venir aquí a Magaluf fins que me vaig casar. Me vaig casar molt jove, als 22 anys, i després de casada també venia, el que estàvem a Barcelona, i ja no podia venir tot l'estiu, però venia 15 dies o un mes, però tota la vida he vingut en l'estiu a Magaluf, sempre.
Clar, va ser la primera casa, a partir del moment... Com va ser l'evolució a partir de llavors? Com es van anar construint?
En el poc temps, quasi a la vegada, una germana de mon pare se va fer la de vora a casa meva. Encara és l'únic que n'hi ha dues més. I llavors, a poc a poc, cada any s'anaven fent. Però, clar, en Palma, el que han dit, mos coneixien tots. Per tant, tots els que venien eren coneguts. I eren com una gran família. De fet, si volíem anar a Palma, com que aquí no hi havia bus ni hi havia res de res, si mon pare no hi anava, mon pare tenia cotxe, anava a Palma, però no hi anava tots els dies. I havien d'anar els veïnats. Vas a Palma demà, punt venint tu. I mos ajudaven molt.
Que aquí hi devia, no hi devia venir aigua corrent.
No hi havia res, res. Ni... Ja, aigua corrent, res, ni aigua corrent, ni electricitat, ni carretera, no hi havia res, res.
Però... Com era arribar fins aquí? Com ho fèieu?
Bueno, cada any, després, quan ja hi vam haver un parell de cases, entre tots pagaven s'arreglar un poc el camí per poder arribar fins aquí. Però mira tu, si hi havia poca cosa, que quan nedàvem nosaltres, el dia que havia de venir mon pare, els meus germans estaven pendents de veure el parell per allà on és ara la costa aquella, per anar a obrir-li el garatge, que no s'hagués de baixar el del cotxe a obrir el garatge. I se va dir perquè no hi havia més cotxos. Veies el cotxe per allà baix i ja anàvem en el garatge a obrir-li.
Clar, costa imaginar-ho. Lo que...
Que sí, eh? Qualsevol lo d'ara costa.
Sí, perquè probablement tot això, aquí on estem ara mateix, tot això devia ser pinar.
Pinar, tot era pinar, sí, tot.
Clar, que vos deia sa gent quan dèieu que estiuetjàveu aquí?
Bueno, en aquell temps, perquè quasi no era ni conegut Magaluf. Ara després, quan ja hi va haver tots els desastres aquests, sí que deia Magaluf, com és? I no sé d'on pot estar Magaluf en tot el que cal, Leo. Però la veritat és que nosaltres m'ho han temut un poc, però estàvem a una part tranquil·la i tot el caleu que hi havia per allà de sa no mos molestava massa.
S'ha de dir que vos estàveu en aquelles cases primera línia de mà.
Exacte.
Que encara se conserven i que encara... Sí. Són com una petita postal...
Una relíquia
idíl·lica enmig de...
Sí, sí. I tot el jaleo Magaluf estava a punt de ballena, per tant, nosaltres ho teníem molt lluny i no mos afectava massa.
M'heu dit que vos vareu casar molt jove.
Sí.
Com vareu conèixer el vostre home?
Pues el vaig conèixer a Palma, a una festa, un dia. Era parent d'una amiga meva, i allà el vaig conèixer. Era militar. Es mor ja, clar.
Era militar?
Militar, sí.
I heu dit que vareu viure a Barcelona?
De quan vos casàrem, anàrem a viure a Barcelona. Jo tenc 5 fills nascuts a Barcelona.
Quant de fills teniu?
8. 10 germans i 8 fills.
També vos hi heu posat?
Sí. Sí. Però el meu només se duen 10 anys. Eh?
Només estan
major,
més condensats.
Major, la petita, 10 anys.
Clar, com va ser que vos vareu voler casar tan aviat?
Era lo lògic en aquell temps. Tothom se casaven els 22, 23... Sí, era normal.
Sí, que vos caséssiu prest no m'estranya tant, però sí que després hi havia molta gent que festejava set anys.
No, jo vaig festejar 3 anys, me pareix. Me'n vaig anar de mestre a Ariany.
Ariany. I com hi anàveu fins a Ariany?
En tren i llavors amb camiona, que deien ells. Que això fer de la camiona, simpatiquíssim. Quan hi havia figues, s'aturava i davallava i m'acollia figues. I les maduia, més simpàtic. I vaig estar 3 anys a Ariany, de mestre. I molt bé, beníssim. I jo ja havia conegut a ell, i clar, després d'estar... Perquè per haver demanat sedència havia d'estar 3 anys. I vaig esperar 3 anys i llavors ja me vaig casar.
Que Ariany devia ser escola unitària?
Unitària, sí.
I, clar, devíeu tenir de tot. Com era la mestra Ariany en aquell temps?
Bueno, jo hi vaig anar, que era una nina, com aquell que diu, tenia de 8 anys.
De 8 anys.
Vaig acabar les oposicions i me n'hi vaig anar tot d'una. I quan vaig arribar hi havia 3 nines només a l'escola. Me va caure l'ànima en el peu. Dic, què fan jo aquí amb 3 nines?
No hi havia cap nin?
No, els nins anaven a una part. Anaven amb un mestre a part. Quan me'n vaig anar en tenia més de 20. Ja no hi havia. I perquè jo vivia, era una nina més. Tot el dia eren a casa meva, les nines. S'anaven a dinar i tornaven. I jugàvem i feien de tot, a més de l'escola, clar.
Perquè vos quedàveu a dormir a Ariany, suposo?
Sí, sí, tota la setmana. Llavors, al final de setmana, me n'anava a Palma, amb mon pare i mon mare, a casa meva.
Com vas arribar a Barcelona? Hi havíeu estat abans?
Sí. Bueno, el meu home, sí, va ser curiós, perquè quan va sortir de l'acadèmia militar, que llavors era tinent, me va dir, ara he de triar destino. On vol que t'arri? I que allà on sigui menys Barcelona. No m'apetece gens anar a Barcelona. I doi, no, va triar Barcelona. Ni per que m'has fet aposta. I no, em va trobar molt bé. Vam viure bastant d'anys sin venir, sí.
I d'on eres, vostre home? Era mallorquí o...?
Era mallorquí, sí, sí.
I era de família de militars o...?
Sí, sí, tots eren militars. Son pare era militar, el seu cunyat era militar i dos germans que tenien eren militars, tots.
I com era de caràcter?
Ell, normal, no sé què dir, jo...
Era tan recte com el vostre pare?
No, o... eren molt diferents, era una cosa distinta, sí, sí.
Clar, 5 fills a Barcelona, després vareu tornar aquí a Mallorca.
Anàrem a Manacor, perquè el meu home era de cavalleria, i tenia la cura pels cavalls. Tant que va guanyar un any el rany de Barcelona, el va guanyar ell. Sortia tots els diaris que posava el cavall que corre més que el tren, perquè havia guanyat el rany. I la seva locura en els cavalls. I els cavalls en aquell temps se van enllevar de per tot. I l'únic lloc que hi havia cavalls era aquí, a Manacor. I va demanar a Manacor i venguérem a Manacor.
I vàrem estar bé a Manacor.
I vàrem estar 2 anys o 3 a Manacor. I llavors ja m'han anat a Marvis. O sigui, jo un dia li deia, tu, però és que la teva família era gitana, que anàveu d'un lloc a l'altre. Perquè... Ma mare és que va canviar de casa d'haver de 7 anys, d'haver de 7 vegades.
Clar, a més, amb 8
Tremendo.
Fills, devia ser...
Era un problemón. Sobretot les escoles de gelons i els metges. Aquestes dues coses eren tremendes.
Clar, com ho vareu fer, amb 8 fills? Us va ajudar el vostre home? O...
No, gens. En aquell temps els homes no ajudaven, ni un militar menys. Menys. Això sí, quasi sempre va tenir qualque lota que m'ajudava. Qualque assistenta, perquè jo no hagués pogut en tot i vaig deixar la feina.
Clar, és que d'aquesta... Bé, jo només entenc un i ja trob que és un feiner.
Ja saps el que és.
No me puc ni imaginar que deu ser sí. Tenir 8 fills.
Sí, 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 sí.
Clar, i quan estàveu aquí sí que vareu tornar a començar estiuetjar aquí a Magaluf.
Sí, no tot d'una. Quan anàvem a Manacor, no. Però després, quan la meva petita va tenir 5 anys, que ja estàvem a Palma, després ja sí que vaig reingressar.
Com vareu anar observant el canvi de Magaluf, la transformació de Magaluf? Perquè supos que el punt d'inflexió d'aquesta, el moment en què se va fer el primer hotel...
Va ser molt poc a poc, molt poc a poc. I el primer hotel el record molt bé, que va ser allà, a l'Atlàntic, que era d'un mallorquins, d'un que hi tenien un xalet aquí. I llavors, cada vegada que venia, quan jo estava fora, trobava un edifici més, un hotel més, i així poc a poc, poc a poc, poc a poc. Fins que varen desaparèixer tots els amics amb els casa seva i se va convertir en el que és ara, més o menys.
Clar, vos heu resistit. Hi ha hagut algun moment en què vos heu sentit incòmode
no,
aquí?
No, la veritat és que no. Perquè jo tinc un caràcter que sempre mira el bo de la vida. I és bé que hem perdut moltes coses, però també guanyàrem. De tenir llum, de tenir aigua, bones carreteres, serveis... Se guanyen moltes botigues, que llavors no hi havia res, ho havien de dur tot de Palma. I mires un poc el que has guanyat més que el que has perdut.
Clar, i a més, la platja segueix allà mateix i és un privilegi, no?, gairebé,
sí, sí,
continuar
sí.
Estiuetjant.
Sí, 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 igual que antes. Sí,
i els dematins no hi ha, a primera hora no hi ha...
No hi ha gent de renau ni res de res. Jo me sent molt prest i està totalment tranquil i molt bé.
Com ho vareu viure aquells anys en què Magaluf... Clar, supos que hi devia haver com una contradicció entre allò que veieu en els diaris
diferent.
I el que veieu quan mireu sí. per la finestra.
Sobretot quan en els diaris veies els desastres que hi havia hagut a Magaluf. Quan hi havia qualque desastre, sempre era Magaluf. Però què passa a Magaluf? Nosaltres estem tan tranquils i aquí passa tot això. I sí, no ho vivíem. Ho vivíem a través dels periòdics.
I com ho sentíeu?
Malament, perquè estimant Magaluf i veure que se n'anava degenerant d'aquella manera, pues, no era agradable.
Encara teniu amics i famílies amigues en els voltants?
Bueno, hi ha dues cases només. Només en queden dues. Una d'elles, que la senyora té 103 anys. i l'altre que ja s'ha mort, se m'ha morit l'any passat, i ara ja és fills. O sigui que pues, quedem molt pocs.
I queden ses cases, que per mi és com una tipologia de casa que és com ses, molt de
ses cases,
ses cases d'estiuig mallorquines de tota la vida.
Sí.
Que són...
Una casa còmoda, no
sense
luxes, per res, que és lujo ni un, però molt còmoda.
I, clar, aquests darrers anys, d'alguna manera, hem redescobert els mallorquins, Magaluf, això ho de bo ho ha notat.
Des de que hi va valor del virus de Xona, han notat que els mallorquins han descobert Magaluf. Varen començar a venir llavors, i ara hi ha que veure, perquè dissabte se nota quant és un mallorquí. I està, vamos, la meitat, o més de la meitat, són mallorquins, a la platja.
Jo he de dir que som un d'ells.
Ah, sí?
Perquè realment era aquella cosa que te feia com a...
Ja,
com a...
Ja.
No sé que, com dir-ho, que igual te feia com un pot de peresa dir, clar, no, anar a ficar-me a Magaluf.
A més, sentia xapar tan malament
de Magaluf. Exacte, però després venies aquí i veies que...
La veritat és que aquí la platja és un encant. La mà no en parlem. I hi ha l'avantatge que a la mà, com que tot d'una te cobreix, la gent se queda de fora, a la vorera, i vas un metro, dos metres, tres metres endins i no hi ha ningú. La mà és tota nostra.
I vos encara nedau?
Sí, dos pic cada dia, he nedat tot l'estiu. El de matí, que camin per la platja i llavors net, i llavors migdia.
Deu ser bo, això, amb 90 anys. Mm? Deu ser bo, 90 anys.
Ah, sí.
Deu ser salut.
Estic bé, gràcies a Déu. Sí.
Clar, i darrerament, anem acabant, darrerament, vos tenen explotadíssima, vos han convertit en una superestrella i vos fan...
A la Beca i Viruelas, que
sí,
no venen castellà.
Vos donen feines cada dos per tres per fer-vos entrevistes.
No, tothom és molt amable.
Clar, vos sentiu un poc responsable de conservar un poc aquesta memòria d'aquests orígens de Magaluf com un lloc d'estiuets de gent local i com d'una cosa un poc més humil i no tan,
sí.
no tan bèstia com s'ha dit.
Luego. Però tot això està per la meva neta, perquè si no jo no hagués anat a cercar tota aquesta publicitat.
La vostra neta que va fer un
però
documental.
Però ella va guanyar el curt aquest i arrel d'això ha vingut tot el demés.
Idò, Catalina, ha estat un autèntic plaer conversar amb vos.
Molt
i conèixer-vos.
Igualment.
No sé si me voldreu a la terrassa.
Idò, em vola.
S'estiu.
Allà estem. És el que fa cap de cantó. Bueno, hi ha una placa que ho posa, que és la primera.
És la primera. Sí. I construïda l'any 1930.
L'any 30 se va fer. Tant és així que totes les fustes que se van emplear a casa se dugueren per la mà.
És a dir,
perquè no hi havia carreteres.
No hi havia manera de dur-les per carretera.
Per la mà. Quan jo vaig fer les obres, que la vaig modernitzar un poc, va venir un home i va dir, encara és desfeliu, i li van dir sí. I doncs jo tota la fusta la vaig dur amb mon pare per la mà.
Idò, ja me direu. Quines aventures.
Sí.
Idò, Catalina, moltíssimes gràcies. Ha estat un autèntic plaer.
A voltes. D'acord.
Vos desitjam molt d'anys encara de nedar i caminar.
És que siguin. Mentre hi hagi salut, ja va bé.
Idò, moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A tothom i moltíssimes gràcies també al Festival de Literatura Expandida de Magaluf per convidar-nos.
Sí, perquè hi ha molta gent.
Una
quadra. Està molt bé, sí.
Moltíssimes gràcies.
Vale, moltes.
I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tothom que va fer possible aquest programa en directe des de la 5a edició del Festival de Literatura Expandida de Magaluf, és a dir... Gràcies a Catalina Feliu, a les seves netes, a Pep Díaz i a Flavio Encinas. Us recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.
3 Ràdio és Dial.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Si hi ha un heroi oblidat de la música a les nostres illes, és probable que aquest sigui Gori Negre. Nascut a Santa Maria, pagès d'ofici i músic per vocació, va ser membre fundador de Coa Negra, grup pioner en la modernització de la música d'arrel, i ha estat també impulsor de Factoria de So i Factoria de Músics, dos dels projectes de promoció de la música de base més importants i sòlids que s'han vist per aquestes terres. I no és casualitat que cap d'aquestes dues iniciatives sortissin del cap de cap polític, sinó dels mateixos joves del poble i de l'autogestió, una filosofia amb la qual encara se manegen i que podria resumir bastant bé la manera d'estar en el món d'aquest home tranquil i imponent que sempre s'ha esforçat per manejar-se en la vida amb una mínima coherència. Per això, potser, en parlant poc perquè mai, ha sentit la necessitat de treure pit ni reivindicar-se. Tan generós que ja ni toquen el seu propi grup, sempre llevant-se del mig perquè els que venen darrere d'ell puguin donar una passa endavant. Avui coneixerem la història de Gori Negre, ja tenia nom de llegenda i tot just era nat. Estau escoltant Aire i Betre Ràdio, us parla Joan Cabot, començam. Jo fèiem a Can Gori, no molt lluny de Factoria de So a Santa Maria, el poble on va néixer.
Mira, jo nom Gori Negre, Bové. I vaig néixer el 26 de 6 del 56.
En aquesta dedicaven els teus pares?
Els meus pares eren, feien feina en una fàbrica de teixits. És a dir, de les poques que ja quedaven, aquí a Santa Maria n'hi havia una, però els meus pares ja havien estat a Bunyola, eren bunyolers, i havien estat a Bunyola, havien estat a Solla fent feina en fàbrica de teixits, i al final van acabar aquí a Santa Maria. I tots dos feien feina a la fàbrica. Sempre que quan mon pare i la seva família va venir a Santa Maria se van conèixer aquí, però van venir de Solla cap aquí. La família era, de part de mon pare, estava molt marcada en el sentit de que Espedí Gori, que era bunyoler, s'havia anat de molt jove a Marsella a fer de sabater. I allà a Marsella, clar, havia estat en contacte, diríem, amb un pensament molt més liberal i se'n van envadenar de Marsella, de mallorquins se'n van envadenar de Marsella per les històries que van passar. I quan va venir a Mallorca, clar, ell era una persona, diríem, comprant amb Sodom o amb la gent del seu temps, era una persona culta i liberal, diríem. I això va marcar molt la família. I de la part de ma mare, també. Es predia, el vien tancat a la presó, els franquistes i tot aquest rotllo, no?
Com així el van tancar?
Perquè era socialista. Era Pica Prader, fent feina a Palma havia tingut contacte amb els socialistes i això, els seus germans eren de dreta de matar i els mateixos germans el van estar a punt de matar-lo. Sí, sí, era una història batuda. I la part del meu predí Gori, de la part de mon pare, pues, això era... se relacionava molt amb el que havia estat el bal d'estem de la república. I el predí Gori havia vingut amb unes idees anarquitzants d'aquell temps, diríem de... jo que te diré, xerrava l'esperanto, per exemple, que era una cosa molt d'anarquista d'això. Estudiaven el moviment continu com una forma d'energia que el futur sigui gratuïta per tothom i tal. i tenien, diguem, tota una sèrie d'idees, no? Ja tot xerrava de vegetarianisme, encara que no el practicàs, però m'hi quedava xerrant, no?
Vares tenir molt de contacte amb ells?
Sí, sí, jo, amb els predins, sí, perquè mon pare i ma mare, aquest temps que te dic, feien, feien una fàbrica amb uns horaris brutals, feien un mar d'hores de feina cada dia, i jo estava pel carrer, que estava molt pel carrer, o estaven els predins, pràcticament tot, sempre.
Vas anar a escola?
Sí, vaig anar a escola aquí, a Santa Maria, amb un mestre falangista que mos ensenyava el castellà de les seves derrotades. Això és el que vam viure. No era bon estudiant perquè aquest home que t'he dit, aquest mestre, me va fer avorrir d'estudis. És a dir, ja vaig agafar una actitud de rebotament contra tot i no volia estudiar, no volia.
Quan ell era petit, Santa Maria era un poble de pas, molt diferent al d'avui en dia. Engrandit, sobretot per la seva proximitat a Palma, un cop es va inaugurar l'autopista d'Inca.
Ha canviat en 40 anys, ha canviat moltíssim. Jo me'n record perfectament de la primera vegada que vaig sentir xerrar castellà, a la plaça del poble, uns nins que van venir, no? Dos germans i encara viuen aquí, no? I xerraven raro i nosaltres les dèiem els patos, perquè molts pensaven que no sabien xerrar bé. I quan venien i mos xerraven castellano tots feien quac, 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 quac. Perquè no. Imagina't, i ara, bueno, ara, per sentir xerrar, te'n vas a l'escola i sentir xerrar a mallorquí és un miracle. Era molt més petit. Estava separat en dos nuclis, que nosaltres dèiem la vila, que és el poble de la vila. Després hi ha la part dels hostals, de la carretera d'Inca, que eren això, hostals de pas. Perquè, clar, tot això venia de quan encara anaven en carros i s'havien de... Si venia d'Inca o venia de Muro, havia de hostal per aturar-se, si no podia arribar. La majoria de gent s'ha dedicat a la pagesia i van començar també després a haver-hi molt de picapredes. Molt de picapredes que anaven a fer feina a ciutat o aquí mateix, però molt de picapredes també, sí.
Tu baixaves sovint a ciutat o tenies poc contacte?
Bueno, jo baixava sovint a ciutat, no, de petit, no. De petit, de nin, baixava amb ma mare un pica d'any. Després, quan vaig començar a estudiar, clar, estudiava a Pia 12 i anava cada dia a Palma, però ja tenia, aquí ja devia tenir 13 o 14 anys. Mon pare, supos que en aquell moment Pia 12 era dels col·legis més liberals que hi havia i supos que li va fer gràcia aquell col·legi. En aquell moment, per descomptat, era dels col·legis més liberals que hi havia. Hombre, va ser duret, perquè clar, nosaltres del lot de poble mos trataven com això, com del lot de poble, no? Mos costava, fins i tot mos costava xerrar el castellà i no ho teníem fàcil.
Us feien moltes putades.
Bueno, sí, en principi sí, el que passa és que clar, nosaltres mos defensàvem. No mos deixàvem, però sí, ho intentaven.
I com ho feies? Baixaves cada dia?
Cada dia.
T'anaves a pujar?
Sí. Jo tenia la sort que un cosí de mon pare, en Conti, que era Bunyolet, també mestre d'obres, vivia just allà, just de vora Pia 12. I a migdia anava a dinar a casa seva. Anava a dinar a casa seva i així, tornava a Pia 12 i després tornava al tren cada dia.
Quan vares començar a entrar en contacte amb el món de la música?
Aquí passava que el meu predigori, a Marsella, havia estudiat música i tocava en la banda municipal de Marsella. Vull dir que el meu predicador era músic, entre altres coses, no? I de nin, jo era un nin, va començar a dir a ma mare que jo havia d'estudiar música. Però el que passava, que no hi havia pràcticament professors. A les pobles, només hi havia una dona molt bé, que devia tenir prop de 80 anys. I me feien anar allà, a una casa que me feia com a por. I aquella dona me feia solfetjar i jo era una pesadilla per jo. Vaig avorrir solfet per la vida. Encara ara quan vaig una partitura, hòstia. No. I i res, i... No, al final no hi vaig voler anar, pues, amb aquella dona. I, però, a poc a poc, jo vaig anar, per meu compte, aprenent la guitarra i coses. I tota la vida estava estudiant per meu compte. Ara és la primera vegada en la meva vida que vaig amb un mestre d'harmonia. Al principi, quan tenia, ja que t'he de dir, de 8 anys, de 7, de 8 anys, quan amb en Pere Levita, que després també va acabar tocant en Cova Negra, estàvem molt en la història de jazz i del blues, sobretot del blues, i anàvem fent això. Però jo tenia un record del meu predi Biel, que jo els estius anava amb ell a Cuimaldes. I ell tot el dia cantava. Cantava totes tonades, no? Jo m'apareix, és que jo és que predia per una xigala, perquè tots tens, i de manera, aquella manera de cantar. Però després m'haig recordat això, i cony, això és una manera de cantar molt d'aquí. I m'haig començat a interessar per la música popular. I amb uns homes vells del poble, que jo no tocava la guitarra, poc, però la tocava un poc, i em van dir per acompanyar-los amb una rondalla que tenien i tal, i jo vaig, això és una manera d'aprendre la música popular, i vaig començar amb ells, i vaig anar aprenent quatre coses, i a partir d'aquí vaig començar a interessar-me sobretot per les tonades. I les tonades me van lligar tot d'un so flamenc, perquè és que musicalment és el mateix. Digues, el malo frigi, te diuen malo frigi, majoritat, és el mateix. Jo sempre havia cercat un referent underground, mediterrani, per dir-ho d'alguna manera, i en un viatge que vaig fer a Grècia vaig conèixer uns músics i me van donar a conèixer un estil que es diu serrabètica, un estil de música grec molt lligat a... molt anarquitzant també, i molt lligat, diríem, a barris obrers i tal, no? I aquí sí que vaig fer un gran descobriment, perquè me vaig apuntar en aquesta història, aquesta manera de fer música. Arrel de la música popular, pues vaig anar connectant amb altres músiques de Mediterrani. Per exemple, en la música grega vaig començar a connectar arrel del Parado de Valldemossa. Un dia vaig anar a veure un musicòleg mallorquí, no me'n recordo que no m'hi havia, un home vell, però ara si m'ensenyava qualque cançó antiga i tal, i diu, mira, jo sé cançó com era antiga icona, que era el Parado, i el Parado, que els falangistes que ara havien fet el seu hino, no? Diu, sí, això és un ciptaqui grec, que m'ha dit nom i tot, un fulano el va passar a quatre temps, és a dir, aquí són dos temps, tant, el va passar a quatre temps i arrel d'aquí vaig començar a mirar altres ciptaqui i tal.
La música grega va ser una influència crucial a l'hora de donar forma a Cova Negra, una banda capital a l'hora d'explicar l'onada de bandes que a mitjans dels 80 i en endavant va renovar l'èxit del folk d'arrel, transportant aquesta música a nous contextos i a una nova generació.
Cova Negra va néixer l'any 84, això me'n record. I me pareix que l'any 86 van gravar el primer disc. El primer concert el van fer l'any 85 per el teatre principal, no, municipal. Bueno, i a partir d'aquí, bueno, va haver un cert any que van tocar moltíssim. Jo, diríem, l'idea, que jo partia d'una idea, que era que la música popular, si no se contemporanitza, no? Pues se mor, no? Es queda com un museu, no? Jo tenia com a referent la música celta, per exemple. El que no m'interessava la música celta eren les demònies que empleava, perquè jo anava per uns altres llocs, no? Però, diríem, i després també duia dins del cas la història del jazz, de l'improvisació i que els temes no siguin sempre tots sempre iguals, sinó que hi ha un moviment, no? I a partir d'aquí, pues, vaig anar cercant gent per fer-ho. Va ser molt important trobar en Teodor Salvà, que tocava el fubiol i la flauta, i en Rafael Bussà, que tocava les xirimies, perquè clar, això en aquell moment era molt difícil, trobar gent que fos capaç de tocar la xirimia, de final de Zandó, tocar amb un ball, una bateria, amb guitarres, i doncs, aquesta gent me la va anar molt bé. La xirimia era un poema, perquè no hi havia pràcticament constructors, era un cristo, perquè les canyetes, tot era un problema. Per això t'he dit que en Rafael Bussà va ser molt important, perquè, clar, diríem, dins la música popular sí que se li havia donat molta importància, les jotes, bolero i tot això, però el repertori de xirimies pràcticament no sabia fer res. I ni entonades, tonades de camp, pues, no, ja pràcticament ningú les cantava. I jo coneixia, diríem, un de xirimies més vell de Mallorca, que era Santa Maria, n'Andreu David. Ara va morir fa poc, es fou violer. I érem veïnats. I en Andreu sempre me cercava perquè no tenia per fer colla i em deia, no, vine, tocaràs les xirimies, jo fui viol, i anava. I... Però, clar, era un cristo, perquè les xirimies estaven desafinadíssimes. Jo no sabia realment si aquelles melodies eren així o que estaven desafinades, era un cristo. I però sí, vaig viure aquesta època, perquè diríem, els xirimiers, sobretot, eren pastors. I durant el franquisme, diríem, els comes se'n reien d'ells. I tocaven d'amagat. Les casetes feien sopar i no s'atrevien encara a tocar en públic durant molt d'any, no? Però quan de jove van començar a interessar, per exemple, els de música nostra també venien a veure perquè els ensenyaves melodies i tal, se van començar a animar i gràcies a ell van poder recuperar molt de repertori. Sí, van ser anys molt, molt guapos perquè, diríem, van passar de que la música popular pràcticament havia mort a ressuscitar amb molt d'aspecte, no? La música nostra va tenir una gran importància en això, perquè també el van dignificar molt, la música. Era tot un moviment que hi havia. Sí. Les ballades varen començar a ser ballades, diríem, de ball de bon, no les divisions de ball com feien d'en Franco, no? Sinó que van començar a l'hora d'aprendre a ballar i improvisar també ballant i ballar com se ballava antigament, no? Sí, va ser tot un... Bueno, va ser tot un moviment important, no?
I malgrat els seus anys de major activitat i impacte hagin quedat enrere, el grup encara continua amb una formació que s'ha anat renovant amb el temps.
Els membres inicials van durar molt d'anys, no sé dir quants, però molt d'anys. I sí, va arribar un moment que van començar a haver-hi molt de canvis. Ara, de la gent que està tocant ara a Cova Negra, no n'hi ha cap des que van començar. Bueno, jo ara no toc, per molt que te dic, tinc problemes amb ser mans i tal, però el Cova Negra segueix i segueix i, a més, diríem, en coses molt noves, perquè, clar, també la gent ha canviat amb altres influències i jo el trobo interessant el que estan fent ara mateix. I després també en Cova Negra van començar a sortir, sobretot per Barcelona, València, allà per Galícia. Jo me'n vaig donar compte que si no me'n anàvem, per exemple, a viure a Barcelona, no farien res. Sé què t'ho vull dir. I menys un grup tan numerós, i que a vegades molt gent... Me'n recordo d'un que volia tant sí com no que anéssim a tocar a Finlàndia, però, clar, era un cristo. Sé què t'ho vull dir. A Portugal. Jo me'n vaig veure que si no me'n anàvem a viure a Barcelona, pues, aquí a Mallorca quedàvem estancats i quan t'han anat un parell de vegades a cada poble, ja... És acabat.
Es pot saber per aquesta experiència com a músic que en els 90, quan va obrir el bar Limoix a Bunyola, des d'allà es va impulsar el circuit de bars, una plataforma que va possibilitar la creació d'un petit però influent ecosistema musical d'on sortirien bandes com Antonio Font.
Limoix, mira, pues va ser que jo en aquell moment aquí teníem... no feia Mortalisa, aquí sort, Clavell, sobretot, Flateada. I tenia un problema des de molt jove, d'una excursió que havia fet i havia hagut tot un vespre banyat i havia fet en la contracció muscular que vaig fer vaig rompre un disco de les vèrtebres, no? I I allà va arribar un moment que no podia fer feina de cotat i això, i me van operar i el metge em va dir, no, això olvida de fer de pagès. I jo vaig quedar, diríem, penjant, no sabia què fer, no? I vaig conèixer en tot lo que mata i vaig dir, mira, pues, farem una altra cosa, no? I em van muntar el dimoix. Clar, és que només en sol dimoix, no només era el dimoix, sinó que van crear el que li dèiem el circuit de bars, que hi havia un cremut de bars que ens havíem associat, i cada vegada que venia un grup a tocar, no només venia el dimoix, sinó que anava a 5 o 6 bars diferents, no? Clar, això li donava molta vida i grups. Li donava vida i això, clar, jo que m'agradava la música, pues, era aquesta idea, recordar grups i anar fent música, anar fent possible la música, no? Aquesta era la idea. Jo crec que va entre 5 i 6 anys, que vam estar allà al dimoix. Jo, per exemple, vaig deixar el dimoix per altres motius, per motius personals, això, no? Hauria pogut seguir més el dimoix.
Com així el vas deixar?
Sobretot per mort de l'alcohol. Clar, jo me passava que entre el dimoix, que tocava per bars i tal, sobretot a la portada de Bellver, els vespres, vaig arribar a estar enganxadíssim de l'alcohol. I jo vaig veure que si no deixava allò, pues, era un desastre. I vaig començar deixant el dimoix i intentant deixar l'alcohol. M'ha costat molt,
I ho vas aconseguir?
Ho he aconseguit, va ser de 1000 intoxicacions i després de passar 3 anys de projectar-me, i ho he aconseguit. Però ha estat durillo, l'assumpte. L'alcohol és molt més fotut del que la gent se pensa. És a dir, jo he conviscut en yonquis de cavall i això, i tots acaben amb l'alcohol, i el pitjor de tot és l'alcohol. És horrorós. Però, bueno, si aconsegueix sortir, en surt. I...
I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a Gori Negre pel seu temps i amabilitat, i gràcies a Armando Lobo, que va ser qui ens va donar la idea. Sempre estem cercant testimonis interessants, així que si teniu alguna proposta de suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. La millor manera de no perdre's cap dels nostres episodis és subscriure's al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles, i a ivetres.org/carta hi trobareu tot l'arxiu del programa. La música que fan servir habitualment és de Joshua Abrams, Marissa Anderson amb Jim White, Jaume Togores, Oren Ambarchi, Johan Berthling i Andreas Ferlin, i de Charles Rupach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.